Orfeu, no dubtem pas que estimaves la teva dona, però estem segurs que preferies el teu art. Quan un serpent la va matar, els teus cants harmoniosos l'abocaven tan i tan bé que tothom et constrenyia a davallar el regne de les ombres, a treure-la d'allí i consolar-te. El viatge no t'agradava, però l'efecte reprovador dels altres, que no s'hi jugaven res, et va obligar a emprendre a contracor el besardós camí. Vas vèncer tots els obstacles i a la fi obtenies, després d'oblidar-te de tot en la pròpia delícia d'una cançó meravellosa, que la teva companya et fos retornada, sota la condició de no mirar-la fins a arribar a la llum. Si no complies el precepte, la dona se t'esveniria per sempre més. Pujàveu cap a la claror. Tu anaves davant, la pàl·lida rescatada et seguia. Com que el pensament és lliure, tu et preguntaves: quin aspecte tindrà? La seva bellesa em complaurà com abans? Una dona que ha passat per la lliçó subtilitzadora de la mort no agustarà o malmetrà l'extrema perfecció del meu art? Aquestes proposicions et burxaven tant que no les vares poder suportar. Molt a prop de la boca de l'antre, quan començaves a distingir el teu instrument en la foscor, et vas tombar amb una freda deliberació a esguardar la deslliurada. Ja no hi era. Aleshores, inflaves, molt content, el pit, i encetaves un nou cant amb la veu més trista del teu extens registre. Què faró sense Eurídice? Què faró sense Il mio ben? Aquesta petita narració és de Salvador Espriu i forma part del llibre Les roques i el mar, el blau, de l'any 1981.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és 8 de gener de 2013 i comencem el primer Tirant de llibres d'aquest any. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit, Joan. Benvingut aquest any, també a la nostra audiència. Com tenim el programa d'avui? Què ens vols dir, Joan?
Bona nit, primer de tot. Estem molt contents de tornar-se aquí en un any nou, vida nova. Esperem que aquest any sigui un any de transició i que doncs, l'any que vingui siguem més feliços que aquest any. I aquest any també ho siguem més que el 2012, també.
Saludem la nostra tècnica, la Gemma Grau, que com cada setmana ens fa un control tècnic excel·lent.
I a tota la nostra audiència, que està delerosa de tornar a sentir el nostre programa, que, en fi, ja anem pel 215, i per tant és un nombre important de mesos i mesos i anys fent programa.
Avui tenim una crònica des de les Illes Balears amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez. Tenim també els microrelats. Avui llegirem tres relats de l'Associació de Relataires en Català, Xarazat, Efectes Secundaris i la Llista d'en Simó, que formen part d'aquests relats del tema dels set pecats capitals, i concretament el subtema de la gola. Tenim també literatura catalana. Avui parlarem d'un llibre, d'una novel·la d'Assumpció Cantalosella, El confident dels Reis, una novel·la històrica. I tenim també la crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. A l'apartat de literatura universal, avui en Joan i en Jordi ens han d'explicar coses, oi, Jordi?
Bé, sí, a literatura universal parlarem de la llista de descàrregues que hi ha hagut durant l'any 2012 a Manybooks, és a dir, els llibres més descarregats en aquest lloc web que ofereix tants i tants de títols.
Seguirem parlant de la literatura sueca de misteri, un títol originalíssim, que portem ja 17 vegades parlant d'aquest títol, però en aquest cas és d'un autor de suec, com podia no ser d'una altra manera, Henning Mankell, la cinquena dona.
De fet, tu, Joan, devies iniciar el fenomen, perquè, vaja, portem molt de temps ja amb aquesta qüestió.
Sí, de Margeret Mahler pràcticament hem llegit tots els llibres, hem comentat aquí. Queda algun, queda algun.
Tenim la Biblioteca Viva, en Joan ens parlarà de l'actualitat de la Biblioteca Pública de Sant Celoni, l'Escorxador, i en Llibres a la Carta, avui l'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Julian Barnes, El sentit d'un final. Acabarem el programa, com cada setmana, amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi!
La crònica.
Ja tenim el micròfon a la nostra benvolguda companya Laia Martínez des de les Illes. Bon vespre, Laia.
Hola, bon vespre i molt d'anys. Ja hi tornem a ser, vosaltres a tope, com sempre, des del primer dia, ja ho veig. Avui us faré una crònica així una mica en versió retrospectiva, perquè aquesta setmana, doncs, suposo que amb les festes encara no s'ha posat en moviment l'escena cultural, tothom fa una mica de descans i per tant no he trobat cap esdeveniment rellevant. Per tant, us parlaré d'un projecte que sí que li corre una mica de pressa i que és molt interessant a nivell cultural. Ja en vaig parlar a una crònica l'any passat. Es tracta del projecte La teva visió. És un projecte de televisió participativa i associativa i el que fan és fer assemblees cada dilluns per organitzar quines notícies i quins reportatges realitzaran durant la setmana. Com que es tracta d'aquest tipus de televisió, que vol ser una alternativa a IB3, que ara mateix és l'única que existeix aquí a les Illes Balears, doncs van decidir finançar-se a través del micromecenatge. Amb aquesta idea es van posar un objectiu de 3.000 euros, que tenia sobretot en compte temes de material i de desplaçaments a l'hora de cobrir les notícies. De moment ja n'han aconseguit més de 1.200 euros, però la campanya tanca el proper 11 de gener, és a dir, aquest divendres, de manera que, si voleu col·laborar, us hauríeu d'afanyar. Per fer-ho, cal entrar a la seva web, que és www.seteva.tv, i es pot fer un donatiu a través de tres modalitats, individual, com a associació o com a empresa. Els donatius comencen a partir de 10 euros i tenen recompenses molt interessants, com per exemple una que és la que a mi m'agrada més, que és triar un personatge sobre el qual us agradaria que se'n fes un mini documental. Bé, aquest és un exemple, però en trobareu més a la web i, com us he dit, es va celebrar la primera assemblea d'enguany, ahir. Es van reunir, doncs, d'haver-se una trentena de persones, la participació va ser més baixa, doncs, perquè pel tema de les festes, doncs, tothom va una mica més de bòlit, però es van tractar temes tan interessants com la propera revela de Sant Sebastià i com es finança tot això, com s'escullen les activitats culturals que es fan aquest dia, etc. I també la qüestió dels Premis Ciutat de Palma, que doncs, com cada any portaran una mica de coa, perquè com ja sabeu hi ha tota aquesta implantació del bilingüisme que no ens agrada gaire. I bé, en aquesta assemblea doncs, es van repassar més o menys aquests temes i es van organitzar les notícies que es donarien al llarg de tota la setmana. Aquest mes s'ha marcat aquest mes de gener com a data oficial per al naixement d'aquesta nova televisió, que, com hem dit, és participativa i autogestionada, però cal seguir aportant una mica de dotació econòmica perquè, si no, es fa molt difícil de cobrir les notícies, sobretot de fora vila, és a dir, les que no succeeixen a Palma de Mallorca. Bé, això és tot. Us deixo amb aquesta informació. Us recordo la pàgina web, que és www.seteva.tv, i també hi ha un número de telèfon, el 971-77-51-11, on podeu trucar tant per proposar notícies i reportatges que cregueu que poden ser d'interès i que no s'hagin comentat o mostrat en els mitjans públics de Mallorca, o també per demanar més informació sobre les maneres per associar-se a aquesta plataforma. I res, espero la setmana que ve poder-vos donar un poc més de notícies sobre el moviment cultural que hi ha per aquí i acabeu de pair els torrons. Vinga, una abraçada. Adéu.
Moltes gràcies, Laia, i esperem que la setmana que tu tornar a comptar amb la teva valuosa, diguem-ne, noticiari.
Els microrelats.
Vinga, doncs, som-hi. Avui tenim tres contes que tracten el subtema de la gola. El primer es diu Xerazat, i és un relat d'una escriptora que es diu Frèdia.
Ah, d'un pseudònim, no sé si...
És un pseudònim, sí, suposem que és un pseudònim, sí. Crema de gallina, pastissets de colomí, guatlles escabetxades, perdiu amb salsa de mel, faisam raïm, pintada amb bolets confitats, rostit d'anyellet amb dàtils i orellanes, tortell d'ametlles, pasta follada amb nous i festucs, massapà de fruites, tot regat amb vi de paladar aspre, d'aquells que conviden a continuar bevent per apaivagar la set. Mentre la nit queia lentament, el règol menjava amb delit, escarxofat entre coixins de plomes, mentre cremaven encenalls de sàndal, i la tènua llum de les espelmes feia encara més bella i desitjosa la jove esposa. Ella el servia sempre amb idèntica dedicació, els peus nus, els cabells lligats en una llarga trena, la mirada candorosa. Tan bon punt buidava un plat, ella ja li n'oferia un de nou, la copa sempre ben plena. Heu de provar la pintada, senyor meu, encara no us l'havia ofert mai amb bolets confitats. I la hi servia en una safata de plata, tan ben disposada que feia pena de desmuntar la presentació. Però ell no es podia estar de tastar-la i de llepar-se els dits, i de fer un rot com a mostra de complaença. I ella tornava a omplir-la, la copa. «Senyor meu, heu de deixar un raconet per al massapà», pregava ella. I el marit, tot i que de bones intencions no li faltaven, no arribava a tastar-lo. Amb la pasta follada mig mastegar i amb un regoró de vi, com la sang, barbet avall, queia amb un son profund. Llavors ell el movia amb cura de no despertar-lo, l'acomodava entre els coixins i li retirava les restes de menjar que li emergien per la comissura dels llavis. En aquells instants respirava lleujada. Un dia més fora de perill. Se sentia esgotada, però no era qüestió de defallir. Ben entrada la nit, a la trista llum d'una espelma, la jove esposa cercava receptes entre els llibres antics on inventava de noves. Si tenia sort, si acontentava l'insaciable pap del seu marit, ell continuaria sense posar-li els dits goluts a sobre i ella podria reservar-se intacta per al gran amor de la seva vida. Efectes secundaris. Un relat de Nayade. També suposem que és un altre pseudònim. Asseguda a la taula d'un restaurant, contemplava amb delit el menjar que anaven servint els clients, mentre esperava que em portessin el que jo havia demanat. Un soroll estrany i desagradable em va fer mirar la taula al meu davant. Vaig contemplar amb horror com un forat negre i enorme engolia les viandes que s'amuntegaven sobre una gran munió de plats. Aquella gran boca endrapava sense parar, no s'entretenia ni a mastegar. Les ninetes dels meus ulls giraven al ritme d'una enorme potinga flexible similar a la plastilina que s'anava eixamplant i canviant de color. Cada cop que la massa era tragada, sortien milers de minipartícules que s'escampaven a un radi de distància tan ample que em semblava poder-ne notar el contacte. Una mena de mareig va anar-me envaint. Tot i amb això, com hipnotitzada, no podia apartar la vista de l'objecte del meu malestar. Ni tan sols vaig adonar-me del plat de canelons que m'havien posat al davant. El forat s'obria i tancava a ritme frenètic. Grans globs de vi acompanyaven les menges a fi que tiressin avall. Els sorolls guturals deixaven entendre que l'aire que entrava a la força per tanta gola intentava fer-se un lloc. Un fàstic que no puc descriure es va apoderar de mi, i mentre el cambrer em preguntava si el plat no era del meu gust, un sonor i pudent eructe va emergir d'aquell cràter fosc, provocant la meva fugida del local. Ara sóc a l'hospital. Em diuen que tinc un trastorn de l'alimentació, segurament anorèxia. Tan sols veig menjar, que ja tornen les desagradables imatges i m'han d'atrapar passadís enllà. I l'últim relat d'avui, la llista d'en Simó, un relat d'un internauta que es diu Senyor Tu. També suposem que és un altre pseudònim. Els bombons de foie amb pols de festuc, l'envoltim de gambots i guacamole amb algues wakame i els daus de meló amb caviar i pètals d'albercoc banyats en moet xandon roser, ja deuen ser el païdor inferior, camí de l'intestí prim. També queden enrere el tàrtar d'escamarlans amb ous de salmó, el sortit de fumats, els llagostins flamejats i els medallons de rap en salsa de cava. I una ampolla i mitja de blanc penedès. Desenes de glàndules microscòpiques segreguen grans dosis de suc gràstic per impregnar amb diligència l'enorme quantitat d'aliments que va baixant. Es comencen a formar gasos, el ventre s'infla, la paret abdominal es bomba. Li aniria bé fer un bon rot i un parell de pets que l'alliberessin de la pressió insuportable del cinturó. També li tiben els botons de la camisa. El colomí rostit de blat silvestre i fondú d'escalunyes el distreu d'aquest patiment. I mentre l'engoleix, ja somien les piruletes de gruyer amb llavors de rosella i uns farcellets de parmesà amb pinyons al pesto que ha demanat a continuació. Arriba un punt, però, que li costa empassar, que té la sensació que el menjar li sobreixirà. Sort del Rioja criança, que desembussa les canonades. Tot i així, al cap d'uns mossos, l'estómac, sense més espai per expandir-se, pressiona el diafragma i ara li costa respirar. Sua, i l'àcid úric es concentra als peus, els embotona fins al punt que sembla que vagin a rebentar les sabates. Sortosament, el semifred de mango, amb vapi gelat, li aporta un toc de frescor, el respir que necessitava per atacar sense destorb la seva debilitat, les postres. Braç de xocolata farcit amb crema de formatge fresc, gelatina de regalèssia i gelat de caramel. No acostuma a passar fins a les acaballes, perquè la majoria dels comensals són golosos experimentats. Avui han explotat tres cossos. Simó, el metre, agafa la llista i, amb satisfacció degudament continguda, guixa una creu al costat del nom de cadascun dels clients afectats. No caldrà servir-los el cafè, ni els licors.
Literatura catalana.
Bé, amigues i amics, són les 9 i ben bé un quart de 10 del vespre, és molt tard, eh? Doncs bé, és hora de parlar de la secció de literatura catalana d'un llibre que ha sortit fa relativament poc, concretament va sortir el setembre de 2012, o sigui, fa relativament 4 mesos, ben bé, octubre, novembre, desembre, gener. 4 mesos. És un llibre que està editat a Edicions Proa i l'autora és Assumpció Cantalosella i es diu El confident dels Reis. Està editat a la col·lecció A tot vent, el número 576. Són 260 pàgines de trepidant novel·la històrica i el preu aproximat és de 19,50 euros. Bé, hem de dir que l'Assumpció Cantalosella, de fet, amb aquesta novel·la el que ha fet ha estat completar una mena de cicle novel·lesc sobre la Catalunya medieval. No és la primera novel·la que aquesta escriptora fa ambientada a l'època medieval. Concretament, diu, amb el Falcó del Comte de l'any 2003, una novel·la d'intrigues cortesanes ambientada a l'època d'Ermessenda i amb què l'escriptora de Santa Coloma de Farners va quedar finalista del Sant Jordi, inaugurava un cicle narratiu de gran èxit inspirat en la Catalunya medieval que va tenir continuïtat amb Corpus de Sang de l'any 2004, El retorn d'Hug Roger de 2007 i L'amor secret del rei en Jaume, l'any 2010.
Són 4 llibres.
Exacte, són 4 novel·les ambientades a la Catalunya medieval, d'acord? A veure, a mi m'ha sorprès d'aquesta novel·la, a mi m'ha agradat molt. És una novel·la que, de fet, comença amb un advertiment. Sabeu allò del teatre que se'n diu el dramatis personae? Allò que hi ha tota la llista de personatges i et diu qui són. Doncs just a l'hora de començar la novel·la tens un llistat de personatges dividit en blocs. Diu comtes reis de la casa de Barcelona, nobles, vescomtes, comtes, clergues, perquè sàpigues qui són els principals personatges d'aquesta novel·la. Hem de dir d'entrada que aquesta novel·la explica el regnat, no tot, però sí fragments, diguem-ho així, parts del regnat de 2 grans reis de la corona d'Aragó, com són Pere I el Catòlic i Jaume I. Però no se'ns expliquen els regnats d'aquests 2 reis, diguem-ne...
Vols dir de la Confederació Catalana-Aragonesa?
D'això mateix, la Confederació Catalana-Aragonesa, això mateix, m'havia expressat malament. Doncs bé, però no és un llibre d'història, purament, no és com la crònica de Jaume I, no. Aquí tenim un testimoni, un personatge que es diu Guillem de Cervera, que no hem de confondre amb el trobador, Cerveria de Girona, que també a vegades se l'anomena amb aquest nom, Cerveria de Girona o Guillem de Cervera. Són personatges diferents. Estem parlant de Guillem IV de Cervera, senyor de Juneda i Castelldans, una mena de senyor feudal que va ser assessor del rei Pere I el Catòlic i també va assessorar Jaume I el Conqueridor. I, per tant, això d'entrada és el primer que hauríem de dir. Aquesta novel·la ens explica coses realment interessants, com bé recordareu. Suposo que recordeu aquell episodi que moltes vegades s'anomena fantàstic, el de la concepció de Jaume I, que representa que el rei Pere I el Catòlic diu que una mena de un conjunt de nobles el van enganyar perquè anés a jeure a les fosques amb la seva esposa Maria de Castella, Maria de Montpeller. Ell en realitat no volia anar a dormir amb ella, i llavors, doncs, gràcies a això, al cap d'uns mesos va sortir Jaume I. Doncs això s'explica en aquesta novel·la. I resulta que Guillem de Cervera era un d'aquests nobles que varen fer aquesta mena de conxorxa perquè pogués néixer Jaume I al cap d'uns mesos. També s'expliquen els atemptats que hi ha també contra la vida del nen. Hi ha molta gent que no té interès perquè el rei Jaume I, el futur rei Jaume I, pugui viure. I per tant, quan és una criatura, volen assassinar-lo. Suposo que recordareu que els càtars, que van viure a Occitània, doncs van ser exterminats per una croada...
Albigesa.
Exacte, la croada albigesa, on a mans de Simó de Montfort, amb la diguem-ne, complicitat o amb el suport del papa, doncs tot això s'explica. L'enfrontament entre els càtars i els francesos, Simó de Montfort, la presència de Francesc d'Assís, precisament, que defensa els càtars, aquest personatge. Les discussions i pactes entre Pere el Catòlic i Simó de Montfort. Bé, mireu, hi ha com dues dimensions. Hi ha, d'una banda, tot allò que aquest narrador, Guillem de Cervera, ens explica dels reis, de la vida dels reis, de Pere I i de Jaume I. I llavors hi ha la dimensió més personal, que al final s'acaben fusionant. Aquest senyor, Guillem IV de Cervera, resulta que estimava una dama, Elvira de Subirats, que era l'esposa del comte d'Urgell, Ermengol VIII, que Ermengol VIII mor, té una filla, la filla que es diu Eurembiaix. Doncs al final tota la història dels reis amb la història aquesta més personal del comtat d'Urgell s'acaben fusionant, i ell intervé en les dues històries.
Aquesta Eurembiaix no va ser una de les amants de Jaume I?
Sí. Sí, i de fet aquesta mateixa escriptora, l'Assumpció Cantalusella, una obra de les que hem citat abans, concretament L'amor secret del rei en Jaume, el 2010, explica precisament els amors que hi va haver entre aquests dos personatges.
És que té una amiga que té una filla que li ha posat a Eurembiaix.
Ah, carai. Doncs això... m'imagino que deu ser per aquest personatge.
Sí, sí, amb honor d'aquella, sí, sí.
Bé, com us podeu imaginar, en aquesta novel·la també hi trobareu explicada la batalla de Muret i la mort del rei. S'expliquen moltes coses de la mort del rei, que si realment va ser un descuit, si es va passar tota la nit, diguem-ne, de gresca, i llavors l'endemà va anar a la batalla d'una manera totalment arrauxada, sense prendre cap tipus de precaució. I com Jaume I, finalment, després d'haver estat educat en el castell de Montsó pels templers, doncs com aconsegueix ser rei, els juraments de fidelitat que els nobles li fan. I la novel·la acaba just en el moment que Jaume I, amb les seves tropes, amb els seus vaixells, són a punt de conquerir Mallorca. O sigui, el final de la novel·la és el 1234. Bé, és una mica més tard, perquè tot això representa que aquest narrador, Guillem IV de Cervera, està fent una mena de llibre de memòries, està explicant la seva vida. I al final, l'última pàgina s'acaba el 1234. És una crònica apassionant de tot el que passa en aquesta època, el segle XIII. Els llocs on passa l'acció són Tolosa, Girona, València, Besiers, Carcassona, Lleida, Montsó, tota la zona d'Occitània. I suposo que coneixereu personatges com Marcabru, Guillem de Berguedà, Guerau de Cabrera, Pons de Mataplana, aquests personatges que eren trobadors. Doncs també, dins d'aquesta novel·la, hi ha fragments de poemes dels trobadors. I així com també hi ha un petit fragment del Llibre dels Fets, aquella famosa crònica de Jaume I. Doncs tots aquells que us interessi una crònica, diguem-ne un llibre, una novel·la històrica sobre el que va passar en aquella època, teniu en aquesta novel·la, L'Assumpció Cantalusella, El confident dels reis, una bona novel·la d'aventures que creiem que es pot agradar. Si aneu al YouTube i busqueu Assumpció Cantalusella, sentireu la mateixa escriptora en què us explica per què val la pena llegir aquesta novel·la.
El confident dels reis és una novel·la que ens explica la vida d'en Pere el Catòlic i d'en Jaume I, però a través d'una mirada, la mirada d'en Guillem de Cervera, que és el que surt en L'amor secret del rei en Jaume, que és el padrí de l'Eurembiaix. Aquest personatge va estar absolutament lligat amb en Pere el Catòlic i amb en Jaume I. Llavors aquest personatge admira molt els reis, però també al mateix temps veu els seus defectes. I aquesta part és el que m'ha interessat més remarcar. Aquests personatges van assentar, primer de tot, cal dir, que van assentar la manera de fer política de Catalunya. No és només una novel·la que explica la història, és com una novel·la d'aventures, perquè la vida d'aquests dos reis va ser una aventura pura. Vius l'expulsió dels càters del sud de França, de les possessions que tenien a Occitània, els comtes catalans, els reis catalans. Després veus com els càters arriben aquí. Vius tota la preparació d'anar cap a Mallorca. I a part d'això hi ha una història de contacte amb Laurent Biaix d'Urgell, perquè en Jaume I i Laurent Biaix d'Urgell havien tingut una relació que no se sap si era d'amants o si realment és que estaven promesos. És una novel·la que jo l'he feta amb passió, d'una manera que quan vaig tancar el full, que era quan arribaven a Mallorca, vaig dir fantàstic.
La crònica.
Ja fem la segona part de la crònica d'aquest programa des d'una intervenció d'en Pare Murelló, perquè segur que està sentint-nos i ja està allà triem el micro.
Ja estic escoltant-vos ja. Bon any a tothom. Com aneu?
Estem aquí amb coses medievals i veurem viatge i aquestes coses, no?
Fantàstic, no? Mira, ja estava escoltant un poc al Francesc ahir dir cosetes i a vosaltres xerrar també del rei en Jaume i de com, veritat, li van retre homenatge, no homenatge, no, li van retre, com era allò?
El jurament de fidelitat.
Sí, o jurament de fidelitat.
Vassallatge, això.
Vassallatge, molt bé, molt bé. Sort que tenim en Jordi, eh?
No, dona, és que, de fet, em sembla que retre homenatge i el jurament vassallàtic ve a ser el mateix, eh?
Sí, vols dir. Bé, com aneu per ahir?
Pues aquí...
Estrenem any nou. Sabeu que aquest any és Sant Estellers.
Sí. Ah, sí, Sant Estellers, eh?
Sant Estellers. També Sant Espriu.
Sant Espriu, és veritat.
Sant Espriu també, que crec que aquests dies li han retut també homenatge, com al rei en Jaume li han fet...
Oh, i per què penses que hem començat avui el programa sentint precisament una petita narració d'Espriu? Precisament per això.
Precisament per
això. És l'any Espriu.
Efectivament, i saps que li han fet tot un mural, crec que sí que ho sabreu, no? Li han fet tot un mural grandíssim amb llibres oberts.
Ah, li han fet una foto, sabia, això.
Sí.
On és això?
Està molt xulo. Això ha sigut quina farà com... Ja no sé quan dir-vos. Amb 1.800 llibres oberts ha realitzat un retrat de la foto de la cara d'Espriu. Això crec que ho trobareu a Facebook, com estic jo amb els homenatges. Ho va fer, crec, si no recordem malament, l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
Ah, sí, que és on t'edita els seus llibres complets.
Exacte.
L'obra completa.
Sí, exacte, els set ciències. Sí.
Efectivament. Doncs preciosa la foto, La foto amb 1.800 llibres. Déu-n'hi-do la cultura. Per fotografia. I també és l'any Estellers, i jo vos volia parlar un poc d'Estellers, perquè fa com a 3 o 4 anys, crec que, si no recorde malament, va ser el Josep Palomero qui va proposar fer la nit estellesiana i el sopar dels Estellers, i això s'ha estès arreu del País Valencià, i quan arriba l'estiu, normalment quan arriba l'estiu, es fan arreu dels pobles i de les comarques un recital de poesia i de llibres i de poemes llegits de l'Estellers, i se'n fan tocates de música i es fan concerts i es fan actes que a poc a poc van prenent cos. Així que també això estarà bé. I més coses. Jo al fil de l'Estellers volia recomanar un parell de llibres. Hi ha molts, perquè d'Estellers se n'han publicat moltíssims, i més que se'n publiquen. A cavalls d'any... Saó va publicar un especial, la revista Saó va publicar un especial de l'Estellers. Però hi ha una publicació molt interessant que es diu Una aproximació a Vicent Andrés Estellers, això és de 3 i 4, de quaderns 3 i 4, i és obra de Jaume Pérez Montaner i Vicent Salvador, de manera conjunta. I fan un repàs, jo crec, molt interessant als versos i a l'obra de l'Estellers, un bon recorregut per tots els seus poemes, pels seus llibres publicats i per la seva poesia, per la part més... entranyable i més propera de poeta del poble, però també per aquestes reivindicacions socials i per aquesta realitat social que a últims dels 70 mamàvem el Fuster, no? I bé, jo crec que és interessant de rellegir.
I a més a més és un llibre que jo el tinc, és un llibre molt curt, eh?
Sí, és un llibre curtet, de color taronja, menudet, sí. I està molt bé, molt bé, molt bé. I fullejant-lo m'ha cridat l'atenció que a banda que hi ha llibres publicats i traduïts poemes de les telles publicats arreu del món i traduïts, i fa una replega de les traduccions dels poemes d'on s'han fet ixes traduccions, dels poemes que s'han publicat en antologies o en revistes que estan recollides i de tota la bibliografia de les telles. O sigui, que a mi m'ha semblat interessant i el recomano molt. I vull contar-vos una cosa, crec que si encara estem a temps, que és un regal de Reis que m'han fet, que és una delícia. És un conte líric del Carles Salvador, que es diu així, Regal de Reis. És una edició manuscrita que el Carles Salvador va deixar en 1926 i paga la pena només per veure aquest manuscrit del Carles Salvador. I ha penjat a la pàgina de la Universitat de València i ha penjat, si vos el voleu descarregar, l'arxiu en PDF. Heu de tenir un poc de paciència perquè són vora 15 megabytes, però és a la pàgina www.universitatdevalencia.es/fsocnat/regal.pdf. I de debò que és una cosa que paga la pena de veure. I us dic, aquesta setmana podem anar al teatre, a l'octubre, el dijous 10 i el divendres 11, a veure Tres dones i un destí, que fa un poc un recopilatori de les millors, dels millors moments de pel·lis, anava a dir, és un homenatge a les escenes del cinema que han marcat tota una època. I crec que en això l'entrada val 10 euros, però és un homenatge als clàssics del cinema, o sigui que s'ha de veure. És teatre, però s'ha de veure.
Doncs molt bé. Gràcies per la teva interessantíssima sempre intervenció.
Fins a una altra.
I a la setmana
moltes
que ve.
Gràcies a vosaltres. Espero que tot el món comenci a rodar de manera diferent aquest 2013.
Molt bon any.
I bé, igualment.
I ens retrobarem la setmana vinent.
I en què és l'any de traspàs aquest?
Fins a la propera setmana.
Una abraçada.
Adéu, adéu.
Adéu.
Literatura universal.
Doncs avui a Literatura Universal parlarem dels títols més populars durant l'any 2012 en un lloc web conegut com manybooks.com. Aquest lloc, .net, perdó, no és .com, és .net. Aquest lloc és un dels llocs més coneguts com a llocs de lliure accés per descarregar de forma gratuïta llibres en diverses llengües, en diversos formats, PDF, etc. Per tant, llibres que poden ser llegits en lectors de llibres electrònics perfectament. Bé, entre aquestes llengües, naturalment, hi ha el català. Doncs bé, si volíem saber quins eren els títols més descarregats, hauríem de saber primer de tot que estem parlant de títols que han tingut, per exemple, 313.161 descàrregues, o el segon, 248.445 descàrregues, que són descàrregues, no estem parlant de milions, però són descàrregues. Sobretot si les anem sumant totes, doncs arribarem a la conclusió que aquell llibre crida l'atenció de la gent. La majoria de llibres en aquest lloc web, que és un lloc web que ofereix llibres en unes quantes llengües, oi? Són en anglès. La majoria de llibres descarregats i, de fet, la majoria de títols, em fa l'efecte que es poden trobar a manybooks.net, són en anglès. Ara bé, això no vol dir, és clar que no n'hi pugui haver en altres llengües, i no vol dir que el primer llibre sigui el llibre d'un autor doncs angloparlant o d'un autor anglòfon, sinó que es tracta d'un llibre d'un autor xinès. El primer llibre més descarregat de Manybooks de l'any 2012, amb 113.161 descàrregues, és l'art de la guerra, del famós Sun Tzu, un autor clàssic xinès, no em feu dir el segle, però de fa uns segles, un general xinès que explicava, doncs, quines eren les estratègies més adequades per vèncer en la guerra, i entre les quals la més important era no haver de fer la guerra.
Un vell vers, oi?
Bé, per què té tantes descàrregues aquest llibre? Bé, té tantes descàrregues perquè és un dels clàssics del pensament liberal. No per Sun Tzu, que devia tenir un pensament aristocràtic, sinó perquè el liberalisme és competitiu, els managers o administradors o directors o responsables encarregats de preses tenen un pensament liberal competitiu i llavors busquen un teòric d'aquest nivell de competició. Seria, doncs, l'art de la guerra de Sun Tzu. Quin és el segon títol més descarregat? Doncs també és un títol que pot portar a estratègies, però sobretot a pensament deductiu. I si dic pensament deductiu, ja podeu deduir de qui estic parlant, oi? De Sir Arthur Conan Doyle i les seves aventures de Sherlock Holmes. Aquest és el segon títol més descarregat. I el tercer? Bé, el tercer no ens interessa gaire perquè és un llibre de gramàtica, la gramàtica de les gramàtiques angleses. Aquí em faltaria comprovar si és un llibre que recull una llista interminable de gramàtiques o bé si és que intenta fer un poti-poti i un resum de punts de vista gramaticals. En tot cas, el quart em sembla que us cridarà l'atenció, és d'un autor indi que potser no us diu res pel seu nom, però em sembla que pel títol de l'obra probablement sí. És de Vatsyayana, o sí, em sembla que ho he llegit bé. Naturalment es tracta del Kama Sutra, aquell llibre que explica l'art de les cortesanes de l'Índia. I tot seguit, aquest us cridarà potser l'atenció i és prou conegut. És un llibre de Dale Carnegie, suposo que s'hauria de pronunciar així, però tothom el coneix com Dale Carnegie, és a dir, l'art de parlar en públic, l'art de parlar en públic, cosa que respon també a aquest pensament liberal. Si ets competitiu, si competeixes en un mercat de treball, si vols escalar en la jerarquia laboral, t'interessa saber parlar en públic. Per tant, el llibre d'aquest autor. El sisè ja és un clàssic de la literatura anglesa, de Jane Austen, Orgull i prejudici. El setè és d'un autor francès, em sembla que és el primer autor francès fins ara, que seria 20.000 llegües de viatge sota el mar. El vuitè és de misteri, és de terror, fins i tot La crida de Tulhu, pronunciem-ho així, sí, de H.P. Lovecraft. El novè, Alícia en Terra de Meravelles, de Lewis Carroll, i que és el pseudònim d'un clerc anglès. I el desè, i ho deixarem aquí, Les nits àrabs, d'un tal Andrew Lang. Encara en trobaríem d'altres que ens cridarien l'atenció, per exemple, Els miserables, de Victor Hugo, ocupa el lloc 14, i el lloc 19 està reservat per una obra conjunta de dos autors alemanys que la van escriure a Anglaterra. Ja sabeu de quina obra estic parlant, suposo.
Das Kapital.
No. Bé, ai, doncs mira, tens raó, Das Kapital, sí senyor, ho has dit bé tu, la van escriure a Anglaterra. Aquesta devia ser escrita a Alemanya, sí, perquè és molt anterior, no sé si és del 48, 1848. El manifest comunista de Karl Marx i Friedrich Engels, ara. Doncs ja està, deixem-ho aquí, i no ho dubteu, si voleu descarregar llibres en diverses llengües, many books.
A la segona part de Literatura Universal parlarem de la literatura sueca de misteri, el número 17. Bé, tornem a parlar de la Henning Mankell, la cinquena dona. De fet, amb això ja pràcticament tanquem el cicle. Queda una obra, encara que més endavant en parlarem, d'aquesta història del famós detectiu Wallander. La cinquena dona està allà per Tuscats Editors, col·lecció L'Ull de Vidre, 43, 2012, novetat, vull dir que aquest abans no estava traduït al català, i ara Tusquets l'ha traduït per primera vegada.
I l'ha traduït bé?
Sí,
partir, tu sempre et queixes?
A partir no, aquesta vegada els Tusquets amb el tema aquest de traduccions del suec ho fa a partir del suec al català. I per tant això és una cosa que val la pena tenir en compte. Però en canvi no ho ha fet en format... però sí, hi ha dos formats i el preu és molt diferent. En format paper normal, diguem-ne, en format gran, val 20 euros... Té 485 pàgines, no ho he dit, és un llibre gruixut. I si és la butxaca, 10 euros. O sigui que jo recomano, evidentment, que la gent compri la versió de butxaca, perquè té les mateixes nombres de pàgines, però suposo que les lletres deuen ser més petites, perquè si no, no s'explica. I també, si busqueu, voleu comprar el famós portal d'Amazon, el trobeu 1% més barat en dos formats. Bé, què és La cinquena dona? Aquest és l'últim llibre publicat en català de la sèrie Wallander, del famós comissari de la sèrie que va crear Mankell. Ha arribat tard, quan la versió espanyola ja fa anys que es troba al mercat, i ha dit que aquesta política editorial d'ús, que és envejable en altres aspectes, com acabo de dir, no crec que respecti el públic que s'estima més llegir llibres escrits en català. En tot, aquest és el llibre que tanca la col·lecció de 10 volums, i ara ja podem dir que existeix tot Wallander a la nostra llengua nacional. D'entrada cal dir que és un gran llibre tant per la perspicàcia que l'autor ha imprès al comissari com la humanitat que traspua tota l'obra. Ja sabem, els que han llegit altres obres d'aquest protagonista, que sempre li passen accidents en els moments més inoportuns. O té gastroenteritis, o té una grip, o se li espatlla el cotxe, o se li rebenta la roda quan persegueix un delinqüent. En fi, passen tota una sèrie de desgràcies que a la gent normal li passen, també, no? I aquí n'hi passen totes juntes amb ell, no? Les agafa totes. Però en aquest cas, a més, passa que aquesta capacitat per entendre les raons que porta una persona a fer uns crims impactants són superiors a les altres. És a dir, ell no només jutja i busca la persona culpable, sinó que també intenta veure per què aquella persona ha fet allò. Quines raons tenia? Perquè pugui estar algun cas, doncs, quasi perdut el seny, no estigui boja, però moltes vegades no són gent boja, són gent que té algunes raons, que això no vol dir que no se l'hagi de buscar i jutjar-lo, no? Però ell ho intenta explicar per què passa això. Per tant, doncs, no vol dir que Valent disculpi qui ha fet aquestes morts horribles, però quan en sap les raons les pot arribar a comprendre. A més, cal afegir-hi les relacions amb el seu pare, amb el qual arriben a fer un viatge a Roma, que era el somni del seu pare, una relació que sempre havia sigut conflictiva, perquè aquesta vegada no és, vull dir que comença, de fet, el llibre així, amb aquest viatge que fan a Roma, ells dos, però que arriba mort, el seu pare amb aquest llibre ja ha mort, per tant ja sortirà més, davant d'un cavallet de pintura. Les relacions amb la seva filla, la Linda, i amb Aiba, la seva núvia letona, desitjada per l'autor, però de mica que dubtes de cara a les relacions amb el comissari. I també les relacions amb els seus companys de la policia, que van més enllà de l'estricte compliment del deure i entren en qüestions personals. A un Wallander, Mankell ha assolit la creació d'un personatge ple d'humanitat, doncs, i de sensibilitat quotidiana, que tant pot desentranyar la més complicada sèrie d'assassinats com condoldre's de la seva sort i pensar que ha de jubilar-se per donar pas a una societat postmoderna que l'aclapara i que sembla que ja no entén. Així sempre diu que ja el supera els últims avenços de la tècnica i tot això, no? Com sempre, també comencen a investigar els crims i ho fan malament. Això és una cosa que passa a la majoria de novel·les. Diguin, segueixen una direcció equivocada. Però això ja entra dintre les obres, no? A mesura que van tenint més dades de com s'ha fet i quina és la història dels altres personatges que ja estan relacionats, la novel·la pren embranzida i és quan es comencen a lligar caps. Però ja dic que és una novel·la un pèl complex, però això no vol dir que es pot llegir bé, però aquesta novel·la, vull dir, hi entra molta gent i per tant ja no saps ben bé de qui estem parlant. Això vol dir que sortiran molts personatges, cadascun dels quals tindrà un paper transcendental pel desenvolupament de la història. En tot, com té d'esperar, i qui ho llegeix ja ho sap, els crims acabaran resolent-se i el criminal serà detingut, però això serà després de moltes giragonses, tot anant endavant i endarrere i no fent cas de les aparences sinó dels fets. I surten les conegudes frases que diuen que hi ha alguna cosa que no valora o que se n'adona que se li escapa algun element i no sap quin és. I potser en aquest volum, això que ja passa moltes vegades, aquesta novel·la ho diu massa sovint, també. També surten les incidències climatològiques, sembla el López Picó parlant de si fa fred, si plou, si fa boira. Això, sovint surten aquestes inclemències del temps. També, com a dada significativa i original, a diversos capítols, i quan aquests acaben, es cita les dades temporals de les hores, dies, mesos i anys amb la finalitat de contextualitzar les accions i valorar el pas del temps. Per acabar, també voldria destacar les llargues i sovintejades reunions de treball fetes per tots els inspectors de la policia per tal de valorar com es troba tota la informació disponible i decidir què cal fer i distribuir les tasques. Llegir aquestes novel·les és un plaer per a mi i per això us en volia parlar, per tal que us animeu a tastar-les i a gaudir com jo ho he fet. Si no les voleu comprar, ja sabeu que les trobareu a les biblioteques, però us puc assegurar que passareu una bona estona i si entreu a dins de la història, que d'això es tracta, quan es parla de la lectura d'aquest tipus, no la podreu deixar. Només queda pendent una novel·la policíaca del mateix autor, protagonitzada precisament per la Linda Wallander, la filla del comissari, perquè finalment hi ha trobat la seva vocació, que sempre anava per tot el món, sense, per Suècia, vaja, per molts pobles, sense saber ben bé què havia de fer la vida. Al final s'ha fet policia amb un llibre que es diu Abans de la gelada, un home que d'aquí un temps també passarà per tirant de llibres. Ara tota la col·lecció està sortint a l'edició de Butxaca, a un preu molt més reduït. Fins ara ha sortit Els gossos de Riga, La lleona blanca, Assassins sense rostre, en realitat la primera novel·la de la sèrie, però l'última que Tusquets ha publicat en català, més última aquesta, L'home que somreia, La falsa pista i la que estem comentant, i tenen intenció de publicar-les totes fins a finals d'aquest any. O sigui que aquest any estan totes publicades en versió barata de 10 euros. Repetim la referència, Enid Mackel, La cinquena dona, Natural Tusquets, col·lecció Ullavidre, 43, 2012, 485 pàgines, 20 en format paper gran, 10 a la butxaca, Amazon, 1% més barat.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
La Biblioteca Viva.
Bé, amics i amigues, a la Biblioteca Viva són les novetats que fa la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni. Les activitats que fa aquest mes de gener 2013 són les següents. El dimecres 16, a les 18 hores, Hora del Conte en anglès. Fan Hora del Conte en anglès. Això és una novetat que fins ara no hi era. De Giganting Turnip, a cara de la Cambridge School, a partir de nens de 4 anys, inscripcions a partir del 2 de gener. És a dir, que ja podeu fer-les. I és pel dia 16.
Això vol dir el nap gegant.
Doncs sí, de fet el dibuix que hi ha aquí és un nap d'aquests grossos. Divendres 18, a les 18 hores, a les 6, Hora del Conte, amb l'obra llegiran els tres toms, a càrrec de Glòria Arrufat. A partir de 4 anys, inscripcions a partir també del 2 de gener. Penseu que si no hi ha inscripcions no s'hi pot anar, eh? Recordeu això. També hi trobem informació al Facebook d'això i continuem amb dues coses més. Dijous 24 a les 19 hores, a la tarda, xerrada per adults. Quina xerrada és? Com regular de manera eficaç el nostre pes i aconseguir més salut i energia a càrrec de Menxo da Vinci. Això és dijous 24 a les 19 hores. Això a la biblioteca. I divendres 25, contes per a menuts, buscant el bosc dels sentits a càrrec de Tabola. Dues sessions a les 6:15, 17:30, i a 7:15, a les 18:15, a partir d'un any, nens, a partir d'un any, ja, pràcticament, ja faran comptes, ja, abans de que surtin els nens, ja farem comptes. Inscripcions també a partir del 11, de l'1, a partir de l'1 de l'1, de la biblioteca. Trobareu més informació a la pàgina web de la biblioteca.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Bona nit, Jordi Plens.
I bon any.
I companyia.
Bona nit, bona nit.
Escolta...
I bon any a tots també, sí,
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 bon any. Moltes gràcies. I a l'audiència que ens escolta.
Exacte. Que no oblidem que són molt importants també.
Escolta, Julian Barnes és un autor ja gairebé clàssic, no? Vull dir que és un autor amb uns quants títols, amb unes vendes consolidades. De quin llibre ens parlaràs avui, de Julian Barnes?
Del sentit d'un final. Julian Barnes, com tu molt bé dius, és gairebé un clàssic i és cert que ha guanyat, podríem dir, l'equivalent al David Cohen de literatura recentment, de fet va ser fa 2 anys, no, encara no arriba, i que és gairebé com el Nobel anglès. Però jo us haig de dir una petita cosa, aviam, jo a mi si em pregunteu, bueno, quan tu entres en una llibreria i veus un llibre de Julian Barnes, així, és la teva primera prioritat? Doncs mira, no, perquè aviam, tinc altres prioritats i ja sé que tot molt british, tot molt, ja sé què hi ha, no? I sempre penses, bueno, jo llegiré quan tingui més temps, quan em jubili, jo què sé, no sé. Però el cas és que aquest me'l... Sí, no, però aquest me l'han regalat. No, ara ja no està bé que em jubili perquè ja sabeu que la cosa va per llarg, però aquest sí que me l'han regalat. Llavors, clar, ja que el tenia, doncs bé, l'he llegit i escolteu. Quin petit tresor he trobat a les meves mans. Una meravella. Vull dir, no li agrairé mai al tio d'aquest passat Nadal que em portés aquest llibre, perquè realment és un clàssic, però entenc que diguin que és un clàssic, perquè és una petita obra mestra. I quan dic petita, ho dic perquè, primer, el nombre de pàgines, que són 160, i la lletra, bueno, és d'angle, el públic angle, ja sabeu que angle fa una lletra, com dic jo, per miops, eh?
Grossos,
eh? Sí, una mica grossa. I bé, doncs, quanta emoció, quantes vivències, quanta psicologia hi ha en aquestes 160 pàgines. La cosa va que, a veure, a més, això és un home ja jubilat i divorciat, però bé, ben divorciat, que té molt bona relació amb la seva ex-dona, té una filla també, i bé, tot, la seva vida és com molt plàcida i molt feliç. Llavors un dia rep una carta d'un bufet d'advocats i bé, ara necessàriament això l'obliga a recordar el seu passat, sobretot els seus anys d'adolescent, quan ell doncs eren una colla de 3 i llavors s'incorpora un quart que és, bueno, un crac en tot, és intel·ligent, s'ha fet tot bé, tot, és molt esportista, tot li surt bé amb les dones, amb els estudis, amb tot. Llavors ell, el nostre protagonista, que es diu Toni, es veu obligat a rememorar aquest passat. Llavors hi ha un petit misteri, no? Però a banda, aquest llibre el que ens fa pensar molt és amb els nostres records. És a dir, els nostres records són reals? És el que qüestiona el llibre. Aquesta història que ell creu que és la seva, és de veritat la seva? O ell se l'ha anat modificant amb el temps, en funció de les vivències, en funció del que ha volgut explicar als seus fills, a la seva filla, vaja, en funció del que va voler explicar a la seva dona? Enteneu el que vull dir? Vull dir que un pot ser cometre, per exemple, un pecat de joventut i després enterrar-lo allà dins del cap i després, al cap dels anys, tu ja l'has enterrat, has canviat, diguem, aquell pecat ja no existeix o l'has reconvertit en un altre tipus d'acció una mica més, diguem, ètica o més políticament correcta i de cop i volta et veu com una realitat colpidora i devastadora, en aquest cas en forma d'una carta d'un advocat, que et planteges, aviam, jo tot això m'ho he estat creient, m'ho he estat pensant, la meva vida ha estat així, però resulta que no. Que resulta que jo vaig fer això, jo vaig fer allò, o jo em vaig comportar d'aquesta manera, o jo vaig donar a entendre això. I això m'ha semblat molt interessant, més enllà del petit misteri que narra la novel·la. Això m'ha semblat molt interessant, perquè cert és que, bueno, jo perquè, diguem que estic a la meitat de la meva vida, ho dic per estadística, no és que sigui una premonició ni res d'això, no, ho dic per estadística, però jo estic a la meitat de la meva vida, vull dir, si miro enrere només trobarem la meitat de la meva vida, però clar, aquí estem parlant d'un protagonista que és jubilat, i ell mira, quan mira enrere hi ha molt de camí, perquè si mira endavant hi ha ben poqueta cosa, m'enteneu?
Mm-hmm. Home, no tots els jubilats els hi queda poca cosa, a vegades els hi queden 30 anys.
Bueno, aquí ens hem jubilat
molt d'hora,
però allà no.
Ja, podria
ser. Però aquest home, a veure, no és un home de 80 i... No està a la dècada dels 80, vull dir, és més jove, el nostre protagonista és més jove, però sí que és cert que ratlla, vull dir, que aviam, que quan tu tens, estàs fregant els 80 i mires enrere, hi ha tota una vida, i mires endavant, i aviam, no hi ha tota una vida, en tant. Sí, això també condiciona molt la teva perspectiva.
I la teva vida...
Clar, clar, i moltes vegades, aviam, un pot pensar, que és el cas del nostre protagonista, pot pensar, bueno, pel que em queda de vida, jo vull estar en pau amb tothom, si realment jo he fet mal a algú, o he fet una cosa que no sé què, o vaig tapar una cosa perquè m'interessava, és que no us vull dir misteri perquè aquí està la clau del
Un dubte per això, li poden carregar algun delicte o no?
Per això, aquí, clar, sí. Sí, sí.
Iix, llavors, quina angúnia.
Clar, per això, quan tu tens una vida plàcida i ets un jubilat i la teva filla t'admira, t'adora i la teva dona, molt bé, cada cop i volta et tingui això, és que clar, d'això es tracta. El que jo no vull donar massa detalls perquè si no perd la gràcia al llibre, però sí, més o menys per aquí van els trets.
Helena, si t'ha agradat Julian Barnes, El sentit d'un final, jo et recomano que llegeixis Arthur i George, que també és un llibre clàssic de Julian Barnes, que explica una mica la vida de Conan Doyle, no sé si et sona. I n'hi ha un altre...
No em sonava...
Aquí n'hem parlat, aquí en Tiral de Llibres en vam parlar. I també un altre que et puc recomanar de Julian Barnes, que també l'he llegit, és un que es diu El llor de Flaubert, que també està relacionat en aquest cas amb la vida d'un altre escriptor, en Flaubert.
Sí, aquest ja el tinc descarregat de l'Amazon, sí, el tinc descarregat perquè, clar, el llegir aquest i agradar-me tant, doncs ja sabeu com soc, no? De seguida necessitava llegir urgentment tot el de Julian Barnes.
Helena, tenim 15 segons.
Doncs res, ja no dic res més, ja ens veurem.
Molt bé, Helena, una abraçada.
Doncs, igualment.
Quedem la setmana que ve.
Moltíssimes gràcies.
Adéu.
Bé, doncs sí, hem esgotat el temps del programa, hem arribat al límit, la setmana que ve hi tornarem a ser, però encara no ens acomiadem sense dir la frase d'avui és una frase d'aquell humorista nord-americà que tenia el pseudònim Mark Twain i diu: la gran diferència entre un gat i un mentider és que el gat té tot just 9 vides. Bé, això es pot dedicar a tants i tants polítics que us cridin l'atenció, eh? Bé, doncs acomiadem el programa fins la setmana vinent. Ja sabeu que si ens sentiu el diumenge és perquè s'està tornant a passar. I què més podem afegir?
Doncs res més, espereu que la setmana que ve torneu a estar escoltant aquest programa, que serà el 216 ja, llavors ja. Per tant, fins a llavors,
bona setmana.
Han fet el programa els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez i Empar Murelló i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.santceloni.cat, clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!